El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El curs escolar és a punt d'acabar-se. Demà serà el darrer dia que les aules de Catalunya s'ompliran d'alumnes, que a partir d'aquí començaran les vacances, que s'allargaran fins al 10 de setembre a Sabadell. El curs ha tancat, marcat per la polèmica per l'ús dels telèfons mòbils a les aules i la política que es posarà en marxa de cara al curs vinent. També pels mals resultats a l'informe PISA, que s'han tornat a repetir amb els alumnes catalans encara per sota de la mitjana espanyola. De tot plegat, en parlem en els pròxims minuts, conversant amb Maite Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia.
Hola, bon dia a totes i a tots.
Els darrers informes PISA han tornat a situar els alumnes catalans per sota de la mitjana espanyola. En concret, els alumnes catalans de 15 anys obtenen una puntuació mitjana de 32,2, quan la mitjana espanyola és de 32,8 o la de l'OSCDE de 32,7. Com hem d'analitzar aquestes dades?
Bé, primer de tot, bon dia a totes i a tots. I bé, com vostè diu, doncs, evidentment, el desembre es va presentar un informe PISA en els resultats del 2022. És el primer informe que s'avalua després de l'impacte de la pandèmia, per d'una manera, i es va generar un cicle de resultats que, evidentment, no van ser gens satisfactoris, com vostè diu, per part de l'alumnat català. No van ser satisfactoris en diferents matèries, concretament en tres, que són les matemàtiques, les ciències i la comprensió lectora. Evidentment, nosaltres, i en xoc amb aquests resultats, que en generen un dalt a baix, doncs, evidentment, i com molt bé vostè ha dit, també situen per sota d'aquesta mitjana de l'OCDE, doncs hem fet deures i des del departament ràpidament es va ficar el motor en marxa per mirar de pal·liar aquest dèficit, per dir-ho de manera, no? Es va crear, com ja saben, el grup impulsor amb aquests 18 experts i que van estar treballant, i als quals agraïm moltíssim les jornades de treball tan intenses que van fer i la celeritat en la que ho van fer, i van presentar, doncs, a la consellera, doncs, una proposta de document per part d'aquest grup impulsor amb diferents mesures per millorar els resultats educatius en aquests tres àmbits. Sí? Uh-huh. Aquest full de ruta, aquest informe, passa a ser automàticament analitzat i valorat per la conselleria i s'elabora un primer full de ruta, doncs, que evidentment tots aquests documents els poden consultar els nostres oients a la web del centre, i es passa a crear un primer full de ruta amb unes primeres decisions al respecte, no? Algunes decisions de les quals ja es començaran a implementar el curs vinent, d'acord? Evidentment, començarem a implementar en un context que no hi comptàvem, un context en una pròrroga pressupostària claríssimament, no? En els pressupostos estava contemplat més de 40 milions d'euros per poder desplegar aquestes mesures, però igualment es tiraran endavant, i a més també, doncs, en un context ara mateix de que ens trobem en un final de legislatura, no? En un govern en funcions. Però no obstant així, evidentment, hem ficat fil a l'agulla i hem començat a treballar, i alguns aspectes, doncs, ja s'han començat a focalitzar, sobretot en aquests tres aspectes pedagògics que comentem, no? És a dir, aquesta millora en la competència matemàtica, aquesta millora en la competència de lingüística, des del punt de vista de la comprensió lectora, la llengua oral i la llengua escrita.
Mm-hmm. Vostè em parlava ara d'aquest informe de just després de la pandèmia, però és que en els últims dies n'hem tingut un altre que no canvia gaire els resultats, que situa la situació de la mateixa manera. Podem dir que aquells dos anys des que es va conèixer els primers resultats de l'informe PISA o aquests mesos no han pogut acabar de posar-li el peu al coll a res?
No, suposo que vostè es refereix a l'informe que va sortir aquesta setmana,
sí, crec, exacte,
el tema,
sí,
del tema del pensament creatiu. Mm. Bé, aquest informe surt ara, però està referit també amb l'informe del 2022. És un informe que avalua tot el tema de la capacitat de l'alumne a respondre davant de reptes d'innovació i de creativitat, i la veritat és que els resultats són més satisfactoris que no pas els que ens van presentar el desembre del 23. D'acord? De totes maneres, aquests resultats, evidentment, s'estan analitzant pel Consell Superior d'Avaluació, juntament amb el Departament, i s'utilitzaran, doncs, evidentment, per anar marcant quin és el futur per seguir millorant aquests resultats amb les diferents, amb els diferents mesures que estem aplicant ja i que seran ja vigents el curs vinent per millorar, doncs, com en dèiem, la competència matemàtica amb el programa Florence, la competència lectora, doncs, sota el tema del pla de millora de les xarxes, el pla de millores a les biblioteques escolars, etcètera.
I d'alguna manera s'ha de repensar, per exemple, com estem ensenyant a dia d'avui les criatures? Li dic perquè, al final, aquestes dades, aquests informes, el que han portat és una reflexió sobre aquesta educació per projectes, de la forma com ho coneixem els ciutadans, no? S'ha de repensar, s'ha de mirar com s'ha de fer?
Bé, a veure, és una de les moltes coses que es va plantejar en aquesta proposta que el grup d'experts ens van fer arribar. Ells ho van focalitzar en 6 línies d'actuació, i una de les línies d'actuació, doncs, evidentment, també passa per aquesta formació, per repensar o per valorar i analitzar quina és la formació inicial dels docents i acompanyar-los també al llarg de la seva incorporació al sistema, doncs, en programes com el Sensei, que és un programa d'inducció, i també doncs, donar aquesta estabilitat i aquest acompanyament constant en aquest canvi metodològic del que, com vostè comenta, del tema del treball per projectes. Però en cap moment hem de posar en dubte que no sigui una metodologia òptima ni adient pels nostres centres educatius.
I en el tema de la selectivitat, com influeix? Perquè també, ara tot just fa 4 dies, no? Fa 2 dies, justos teníem ja les notes de selectivitat, ara caldrà analitzar-les en detall, però hi ha hagut un debat també molt intens sobre per què el curs que ve es treuen aquestes lectures obligatòries de la selectivitat i fins i tot alguns col·lectius, no?, denunciant que s'estava perdent el focus sobre la literatura i la importància de la literatura en un context amb baixes dades de comprensió lectora.
Bé, a veure, jo crec que aquí hi ha hagut algun cert desencís i crec que amb el temps s'han anat posant les coses una miqueta al seu lloc. És a dir, les lectures, el titular deia que les lectures no seran obligatòries i això no és ben bé així. El correcte és que els alumnes no hauran de llegir uns llibres concrets, d'acord? Sinó que cada centre tindrà autonomia per escollir quins seran els seus. Llavors, això, per què és així? Doncs és una decisió que es pren des del punt de vista de que tenim un nou currículum que és molt més competencial, és menys memorístic, i en la matèria de la llengua, la literatura, que es va treballant al llarg de tots els nivells, tant el que seria el que és la primària, l'ESO i el batxillerat, el contingut del patrimoni literari, per dir-ho d'una manera, es va treballant, no? I en arribar al batxillerat, l'únic que hi haurà és aquesta autonomia de centre per escollir quins són els llibres que es treballaran. Però en cap moment les lectures no deixen de ser obligatòries. És a dir, s'anirà treballant i s'anirà generant en un model d'ensenyament de la literatura que fomenti doncs, quina és més la vocació lectora, quins són els coneixements literaris que ho puguin vincular també amb el patrimoni literari, amb la capacitat de relacionar-ho amb d'altres arts, amb d'altres tòpics literaris en diferents moments, per fer que l'alumne pugui analitzar més i millor els textos a l'aula. No només llegir-se unes lectures i anar a una selectivitat on només li fan preguntes que sovint abocaven a veure si s'havien llegit o no s'havien llegit els títols, d'acord? Per tant, es busca anar una miqueta més enllà i alinear-ho en aquests nous currículums que, insisteixo, ens arriben i que ens marquen doncs, aquesta necessitat d'una educació més competencial i molt menys memorística.
També li volia preguntar per el gust per la lectura, no? Per aquesta lectoescriptura. Aquí també s'està buscant alguna fórmula per aconseguir que els nostres petits llegin millor, perquè les dades a 6 de primària són preocupants, no?
Sí, com hem dit, en la resposta que el Departament d'Educació fa al document que ens fan arribar al grup impulsor dels 18 experts, evidentment també contempla tota una sèrie de mesures enfocades en la millora d'aquesta comprensió lectora, en la lectoescriptura, etcètera. Quines són les coses que començarem ja a implementar el curs vinent, precisament per pal·liar aquesta necessitat que vostè comenta? Doncs una miqueta seria tot el tema del desplegament del pla de millora de la comprensió lectora, amb pilotatge amb 250 centres, en els quals doncs, hi haurà una formació en immersió lingüística per part d'assessors LICS, que són els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social, que faran un acompanyament als centres doncs, per ajudar a millorar metodologies de l'aprenentatge de la lectoescriptura. Tot això d'aquí, a més, també ara fa poc ha sortit una convocatòria, ahir crec o abans d'ahir fins i tot van sortir la resolució ja amb els centres que han estat escollits per fer tot el tema, per fer una iniciativa que és compartida amb el Departament de Cultura, que és tot el tema de pla de millora de les biblioteques escolars. Les biblioteques escolars són uns espais que a vegades els centres els tenim oblidats, d'acord? I realment cal treure-li més potencial del que tenen, no? O del que realment alguns centres doncs, han pogut fer. Llavors, tots els centres que han volgut s'apuntaran a aquesta convocatòria i doncs, tindran uns bibliotecaris de referència, rebran també una aportació econòmica per comprar fons bibliogràfic, faran formació per poder gestionar i llavors tot això d'aquí s'emmarca doncs, en aquestes mesures empreses del departament per millorar doncs, aquesta comprensió lectora que vostè comentava.
Anem als mòbils, perquè hi ha hagut molt debat sobre la presència dels mòbils o no els mòbils a les aules. El curs que ve serà quan s'aplicarà aquesta nova política que implica que no hi haurà mòbils a primària i a secundària només en casos molt comptats i sempre quan siguin necessaris per la pràctica docent, per dir d'alguna manera. Això s'hauria d'haver fet abans?
Bé, jo crec que arriba quan arriba en el moment que arriba, i lo important és mirar endavant, és a dir, fer-ho abans. Jo crec que ara mateix, a data d'avui, doncs no ho podem corregir, però bueno, jo crec que des dels centres era una demanda feta molt des dels centres educatius, però també des de la comunitat educativa en general de tot el país, és a dir, s'ha generat fins i tot un debat, no? És a dir, tot el on som ara ve fruit d'un debat intens que s'ha anat dur a terme i que s'han escoltat totes les veus de la comunitat educativa, no? És a dir, al gener del 24 es van enviar ja aquestes instruccions als centres educatius, que eren fruit d'aquest debat exhaustiu en el qual hi havia totes les veus participant, des dels alumnes a les famílies, passant pels docents, pels equips directius, etcètera. Llavors, crec que hi ha hagut una participació de més de 100.000 alumnes, per tant, i més de 100 o de 150 centres educatius. Crec que és unes instruccions, és unes orientacions que neixen a partir d'un debat que s'ha fet ara, que s'ha cregut convenient fer-lo ara perquè la necessitat hi era, es va abordar, es va posar sobre la taula que realment era una necessitat imperiosa i així s'ha fet. I per tant, a partir d'aquí, com vostè comentava, doncs surt aquest marc comú general en el qual, doncs, partim de la condició bàsica que l'ús del mòbil al centre ha de ser el mínim possible, i que cal sobretot que estigui justificat pedagògicament. I d'aquí rau doncs aquesta restricció a infantil i primària i aquesta peculiaritat més singular per secundària pel que fa a les activitats en el llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge.
Deixi'm que li pregunti pel professorat. Després de tota aquesta estabilització del professorat, aquest curs vinent com serà? Quants professors nous tindrem a Sabadell i de quina manera es notarà aquest canvi també en les plantilles dels centres?
Bé, a veure, pel que fa a les dades específiques de Sabadell no els hi podré informar, però sí que a nivell de país, perquè encara estem acabant de tancar tot el tema de les plantilles, però sí que a nivell de país, doncs, i com portem fent ja des dels últims anys, hi haurà un increment en el que fa les noves dotacions de docents del sistema. No només això, sinó que també una cosa molt important i que també dona resposta a una de les línies prioritàries d'actuació que el grup impulsor d'experts va plantejar, i és aquesta necessitat de reforçar, donar suport i sobretot estabilitat als centres educatius. Venim, i com hem comentat d'altres vegades amb vostè mateixa i en aquest espai, venim d'un procés extraordinari d'estabilització en el qual hem estabilitzat estabilitzarem abans del 31 de desembre del 24 més de 25.000 docents, és a dir, això d'aquí és una de les demandes del grup impulsor, de dir, els centres educatius han de tenir plantilles més estables. I hem estabilitzat en aquests dos processos, amb aquest concurs excepcional de mèdics i amb aquest concurs d'oposició extraordinari, doncs 25.000 persones, no? I llavors, això d'aquí acompanyat amb l'increment que hem estat fent durant tots aquests anys i que hem anat injectant docents al sistema educatiu, doncs, evidentment, aquest l'any vinent tampoc no ens aturem i, evidentment, està previst que aproximadament hi hagi unes 900 dotacions més al sistema per reforçar doncs, tots els aspectes de necessitats en primer lloc i escolarització, és a dir, grups nous que apareixin en ensenyaments obligatoris, per reforçar també tot el tema de l'escola inclusiva, que crec que també és un dels reptes molt important i que tots sabem que tenim sobre de la taula, i per també doncs, els grups nous que apareixin de formació professional, que també són una dels aspectes dels grups de formació professional. Tots sabem que cada vegada més alumnat tendeix a anar cap a la formació professional i pot ser en decrement del batxillerat i, per tant, cal anar donant resposta amb aquest increment de grups que també portem fent durant 3-4 anys, aquests últims 3-4 anys.
La retirada de l'amiant a 5 escoles de Sabadell començarà dimarts vinent, eh? No hi ha canvis en aquest sentit?
No hi ha canvis en aquest sentit. Vostè, com molt bé diu, són 5 escoles de Sabadell que començaran doncs, ara ja la setmana vinent, sí, el 25 de juny, 25-26 de juny, doncs hi seran doncs, aquestes 5 escoles, que ja vam comentar també fa l'última entrevista, que l'escola Riba Tallada, el Roureda, el Samuntada, l'escola de la Floresta i l'escola Juan Ramon Jiménez. Està tot preparat, perquè, evidentment, doncs, la retirada de l'amiant suposa que no hi pot haver ni docents ni alumnes a dins del centre, per tant, es comencen a executar les obres la setmana vinent i durant a terme doncs, durant tot l'estiu mentre l'escola estarà buida.
Amb això encara quedaran més centres a Sabadell que tinguin amiant?
Sí, no només centres de Sabadell, sinó centres altres centres en altres municipis del país, en els quals, doncs, de la mateixa manera que ara hem iniciat i hem fet aquesta injecció de gairebé més de 2 milions d'euros en aquestes escoles de Sabadell, doncs, evidentment, entrarem en una nova fase per acabar d'erradicar, doncs, evidentment, al Vallès Occidental, ja sigui a Vallès, a Sabadell o a d'altres municipis en els quals també tenim, encara ens queden doncs, instal·lacions que tenen aquest fibrociment, doncs, que a poc anirem fent aquesta inversió tan gran i tan enorme per mirar d'anar-ho retirant a poc a poc.
Quantes escoles quedarien a Sabadell?
Ara m'agafa una mica així en fred, però no li sabria dir, no em voldria equivocar, però en queden unes quantes encara. Sí, sí.
Anem als calendaris... Perdoni, digui'm.
Sí, sí, no, que menys de les quines tindríem, tinc menys, exacte.
Anem als calendaris dels centres que tenim pendents de construir. Com ho tenim tot plegat? Anem un a un. Institut d'Escola Virolet, amb quina previsió juguen? I en quin punt està?
Bé, el centre de Virolet, com ja saben, és un centre de dues línies, en la qual tenim doncs, aquesta ampliació gran que estem fent en aquesta segona fase de 1,000 metres quadrats. I estem doncs, amb aquest tancant, acabant de tancar el projecte ja amb el procés participatiu que es va fer amb la comunitat educativa, amb la comunitat educativa i l'Ajuntament, i que nosaltres doncs, ara ja hem traspassat a l'empresa d'Infracat, Infraestructures de la Generalitat, i que, per tant, doncs, aniran arrencant doncs, tot el tema ja que vingui a posterior. I, per tant, està en marxa i segueix endavant.
Amb quin calendari juguen, amb Virolet? Ara mateix?
Bé, Virolet té un calendari que no situaria més o menys que el termini d'execució de l'obra. No ser un projecte i obra, a diferència del Narcisa, sempre els processos de licitació i de contractació són una miqueta més llarguets, però igualment anem amb el temps que teníem previst, és a dir, un termini d'execució d'uns 12-15 mesos aproximadament, que es preveu que es faran doncs, durant el curs 27-28 i es calcula doncs, que a principis del 28 podria estar arreglat. Per tant, acabat. Uh-huh. I llavors després quedaria tota la part d'arreglar la part del pati, treure els mòduls, etcètera. Per tant, ens movem en els termines que de moment teníem fins ara i tot està anant com estava previst.
I el Narcisa, van en aquests terminis també, més o menys 27-28 o abans?
Sí, també ens movem en aquests terminis igual. El Narcisa és un centre, ja ho saben, un 3-2 que diem nosaltres normalment, tres línies de l'ESO i dues de batxillerat. Aquest d'aquí sí que és un projecte i obra, que és que es licita una sola vegada per aconseguir ja el que seria l'arquitecte i el contractista de l'empresa. I ara ja s'està organitzant aquest concurs per escollir tant l'arquitecte com l'empresa constructora. D'acord? De fet, em van comentar en breu que segurament s'estan fent ja estudis geològics i és probable que ja es comenci a veure fins i tot alguna màquina en el solar en breu. És a dir, en breu vull dir d'aquí a pocs dies, si no això ja.
I acabem amb la Raona.
La Raona, el gran centre, aquest centre 5-3, que tots esperem i que, bueno, que ja sabem tots molt, un centre amb una inversió molt gran, de més de 9, i fins i tot ara amb el sobrecost dels materials, podríem arribar fins i tot als 9 milions d'euros, es podríem dir que no està més avançat, el projecte està fet, la llicència d'obres també està ja sol·licitada, i ara, al juny, acabarem d'aprovar el projecte i al juliol i agost es calcula ja que començarem l'inici del concurs per tenir ja la constructora. És a dir, es calcula que doncs, cap a l'abril del 25 ho podríem tenir, perquè en aquest cas, com que és un centre amb una obra molt gran i amb un import, amb un valor del contracte molt elevat, ja ho hem comentat d'altres vegades, doncs és una licitació europea i requereix de més temps.
Per tant, quan el tindríem acabat?
Es calcula que podria estar doncs, a principis de l'any 27, si tot va bé i no hi ha cap mena de problema. Primer trimestre de l'any 27 podria estar fet. Però té un termini d'execució d'uns 18 o 20 mesos i, per tant, ens n'aniríem doncs, gener del 27, primer trimestre del 27.
Maite Fons, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu tots un bon final de curs. Que vagi molt bé.
Igualment. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.